La Neus reacciona. La resposta al fred. La criatura va notar un fort impacte a la cara i de sobte molt de fred. Les llàgrimes li començaven a entelar els ulls, però va sacsejar el cap i va dibuixar un somriure trapella. Havia estat tocada, però hi hauria represàlies. D'una revolada es va espolsar el gel de la cara amb les mans. Notava el bombeig de la sang i l'adrenalina corrent-li pel cos. Del fons del pit li va sortir el crit «D'ara veuràs!» i es va posar a fer una bola de neu mentre que el projectil, ara ja convertit en aigua, li regalimava per la cara. La Neus també va notar el fred, tot i que no va començar a preparar cap contraofensiva. Ella vivia dins la criatura. Era una neurona. Però no una qualsevol, no. Ella era una neurona sensorial. Si voleu fer-vos una idea de com era la Neus, us heu d'imaginar un ésser amb un caparró ben petitó i dos braços prims i llargs acabats amb tot de ditets, com si es tractés de la copa d'un arbre. El nom de sensorial era degut al fet que la seva feina era fer de sensor. Era capaç de detectar els canvis que patia la criatura i avisar a qui calgués. En aquell precís moment, per exemple, quan el projectil havia impactat amb força a la galta esquerra de la criatura, la Neus havia sentit el fred gelat en els seus dits del cantó dret i va posar fil a l'agulla. Un calfred li va recórrer pels dos braços, fins a arribar als dits de l'altre cantó, i allà va començar a explicar el que estava passant. De neurona a neurona, la informació va escalar ràpidament direcció a la centraleta, també coneguda com a l'hipotàlem, una habitació al cervell on es prenen decisions importants i s'envien missatgers per tot arreu. Allà tenen certs paràmetres que sempre s'han de complir, i casualment un d'ells és la temperatura. La centraleta estava plena de cartells avisant que 37 era el número ideal, l'objectiu a assolir. La criatura havia de mantenir-se a 37 graus. Algunes dècimes cap amunt o cap avall no serien la fi del món, però calia estar a l'aguait. La informació que la Neus havia enviat va arribar ràpidament a la centraleta, i allà les neurones treballadores no van deixar que regnés el pànic. Aquella situació era el pa de cada dia, i de fet no calia ni avisar la criatura de les accions que es prenguessin. Elles soletes ja s'encarregaven de tot. Ordenadament, van agafar la informació i van començar a enviar ordres a tort i a dret. Abans de res, era essencial que no hi hagués pèrdues innecessàries. Així que la primera ordre va ser la de centrar esforços en les parts més importants de la criatura. Dins seu, i de totes les criatures, hi ha carreteres de diverses mides, anomenades vasos sanguinis, que transporten de tot arreu del cos. En aquest cas, tanmateix, calia tancar les vies secundàries perquè tot el trànsit estigués concentrat en les més grans i rellevants. Una de les coses que s'hi transporten és calor, calor amunt i avall. Però quan aquesta viatja a prop de la pell, és normal que es perdi i s'alliberi a l'aire en un procés anomenat radiació, però que no té res a veure amb rajos X ni amb superpoders. De fet, quan la temperatura era molt elevada, la centraleta justament ordenava que obrissin del tot les carreteres secundàries, per assegurar que es perdés prou calor i també manava que la suor comencés a viatjar. Però ens estem anant per les branques. Estem al fred de l'hivern i la centraleta acabava d'ordenar que el trànsit es limités. Tancant les carreteres secundàries, s'assegurava que la calor viatgera no es perdés, sinó que anés a òrgans i parts del cos essencials per funcionar. La criatura va començar a notar que els dits se li refredaven i les galtes se li posaven pàl·lides. Això no ho sabia ni ho veia, però en limitar el trànsit de les carreteres secundàries, els vasos sota la pell no transportaven tanta sang i ella perdia una mica de color. Per limitar les pèrdues, els pèls dels braços i el clatell se li van eriçar. Aquesta resposta fa anys i panys que la centraleta la tenia programada, tants que s'havia quedat una mica desactualitzada. En un passat, amb una quantitat abundant de pèl, les criatures es podien beneficiar d'aquesta acció, perquè així creaven un efecte aïllant. Però avui en dia, amb tan poc pèl... El que està clar és que la pell de gallina va fer que la criatura s'adonés que el cos li estava demanant una mica d'escalfor. I ho va percebre. Però, per altra banda, segur que tenia temps de fer un altre ninot de neu petitonet, no? La centraleta va rebre la informació. Semblava que la criatura encara volia gaudir una mica més del fred i la neu, així que calia prendre mesures per generar calor i assegurar els 37 graus corporals. L'ordre s'envia ràpidament, i al cap d'uns instants, certs músculs es van començar a contraure, tot creant calor. Tothom sap que quan fas exercici també generes escalfor, i això és exactament el que estava buscant la centraleta. La criatura, que ja estava posant una pastanaga petita al seu nou ninot de neu, va notar que començava a tremolar i li va venir un calfred. De dins de casa va sortir un crit que l'avisava que era hora d'entrar, que estava tremolant i tenia els llavis blaus, i que la pròxima vegada s'havia de posar guants i la jaqueta gruixuda que li havia regalat la padrina, que si no es posaria malalta. La criatura va córrer cap a dins amb una rialla a la cara i es va seure davant del foc, recuperant l'escalfor i esperant impacientment una tassa de xocolata desfeta. Com era d'esperar, ella ni se n'adonà, però tan bon punt havia entrat a casa, la Neus ja havia enviat un missatge a la centraleta, avisant que una bufarada d'aire calent acabava de tocar-li la punta dels dits. Les neurones treballadores es van arremangar i van anar per feina.